Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els santcugatencs amb un habitatge en propietat han de pagar des d'aquest any una nova taxa vinculada als residus. De fet, la ciutadania ja està rebent les cartes amb la notificació. És el resultat d'una directiva europea que obliga els ajuntaments a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplica com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Des de l'OCU consideren que el càlcul és injust i posen a disposició de la ciutadania un formulari per presentar un recurs. El president del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Raimon Casas, ha confirmat que el club estudia la possibilitat de fer una actuació sobre el paviment de la pista descoberta de Jaume Tubau. El cost seria d'uns 3.500 euros i permetria reobrir l'equipament tancat des del gener per esquerdes a la pista. L'Ajuntament ha comunicat al club que el canvi de paviment es faria de cara a la temporada 2026-27. Casas destaca que l'actuació que farien seria una solució provisional fins que s'arribi a l'arranjament global. I parlant d'hoquei, el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat Femení rep aquest dimecres a les 9 les Roces en maig corresponent a la jornada 8 de l'hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques encadenen 3 victòries consecutives i ocupen la 8a plaça. Les madrilenyes són avantpenúltimes i han guanyat un únic partit d'aquesta temporada. Sant Cugat Comerç ampliarà el nombre de tíquets de pàrquing gratuït que reparteix als qui comprin per Nadal a les botigues associades. Així ho ha avançat a Cugat Media el president de l'entitat, Jaume Buscallà, que s'ha felicitat per haver millorat les condicions del conveni amb Telparc, operador de 5 aparcaments soterrats de la ciutat amb 900 places. I la penya blaugrana de Sant Cugat celebra aquest diumenge els 46 anys d'existència amb un dinar al restaurant Masia Casa Fuster a les 2. L'acte tindrà més d'un centenar d'assistents i més d'una vintena de penyes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Media.
Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem molt ràpidament al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha un turisme variat que talla un carril de la calçada en sentit sortint en sentit Sabadell i això està complicant la circulació, els accessos amb retencions des del nus de la Trinitat aquí a la C58 i també amb afectació viària a la Pota Nord entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet en un tram de 3 quilòmetres en sentit nus de la Trinitat i també amb afectació viària a la Ronda Litoral des de l'atura de la zona Fòrum també en sentit Besòs. Altres punts amb aturades són la C33, també amb retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i també la Ronda Litoral amb retencions a l'altura de la Barceloneta en sentit Trinitat. Acabarem destacant que hi ha retencions a la P2 a l'altura de Cabra del Camp en sentit Tarragona com a conseqüència d'un camió avariat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Fina.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La música música folk ha evolucionat els darrers anys i ja no es limita només a un estil senzill i d'arrel popular, sinó que incorpora nous elements que l'actualitzen. Avui coneixem un grup que fa això, però amb el folk celta. Marxem fins al Prat de Llobregat, on hi tenim a punt el Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
Bona tarda des dels estudis del Prat Ràdio. Ritual of Duir és una banda que fa música celta pagana, però amb tocs de rock. Aquest octubre han presentat el seu nou single, My Devil's Dance for Me, però ho han fet d'una manera molt especial. De seguida en parlem, però abans saludem la Rose Avalon. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Borja Marco, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara dèiem que feu un estil que barreja una mica, no? El folk celta amb aquests tocs més rock, no? Amb la bateria, sí, amb la guitarra. Com neix aquesta banda i aquest estil, doncs, que fusiona aquests dos estils?
Doncs neix jo tenia, era cantant d'una altra banda també d'un estil similar, bueno, de pagan folk també, una mica més fosc, i bueno, fèiem gires i concerts per tot arreu d'Europa, i bueno, però la manera de funcionar d'aquesta banda, doncs, no la sentia gaire propera a les meves idees, i vaig fundar el meu projecte. Vaig inventar el nom, a veure, buscant què volia dir, què volia transmetre, les lletres, parlar dels coneixements druídics, perquè en aquella època també estava amb una mica dins d'un enemeton de coneixements druídics, i dic, doncs, ha de ser d'això.
Emeneton, eh? Jo no he sentit mai a parlar d'això.
Sí.
Que és com un grup, no?, que estudieu.
Sí, un Emeneton és un cercle on els druides es reunien i feien els seus debats, els seus, bueno, les seves coses, parlant dels clans, dels problemes, tot això.
Tot això ho porteu una miqueta a Ritual, sí, Ritual Duir, perquè de fet...
Una miqueta del tot.
Exacte, no? Perquè de fet jo us volia preguntar, a l'escenari hem estat veient, no?, com poseu la posada en escena de la banda, més enllà de la música, que per si és molt xula, la veritat, és també tota la posada en escena intenta transmetre, no?, i fer una miqueta,
sí,
d'immersió en aquest món dels druides,
sí, sí.
Però és que a més també he llegit que us ho plantegeu, de fet, com pràcticament, no sé si seria correcte, un cercle druídic, cadascun,
sí,
de vosaltres.
Exacte.
Representa alguna part, no? Explica'ns,
sí,
una mica això, aquest lore que dirien avui dels joves, aquesta,
sí,
aquesta mitologia darrere de Ritual Duir.
Bueno, cadascú de nosaltres representa un druida, un ancestre druida, que, bueno, dins dels Tatua d'Anan n'hi havien quatre vents, quatre ciutats mitològiques, i en aquestes ciutats n'hi havia un ancestre druida. I cadascú de nosaltres representam aquests druides,
uh-huh,
del nord, del sud, de l'est, de l'oest.
I els elements també.
I els elements. Borja, tu et coneixem també per la teva participació en Els Diables del Prat. Ara,
sí,
en parlarem també d'això,
sí,
perquè tenen raó d'estar aquí en aquesta conversa.
Sí,
però tu coneixes el grup de la Rose i decideixes unir-t'hi. Com passes, no?, de participar als Diables a participar a Ritual Duir?
Sí, bueno, la Rose es va posar en contacte amb mi perquè, bueno, se'n va anar l'anterior percussionista, el primer que van tenir, i realment, doncs, sí, jo crec que va veure, la Rose va connectar una miqueta el tema de la percussió dels Diables, ja em coneixia també d'això, i que podia connectar bé amb aquest tipus de música celta i de més, i bueno, realment són com dos estils de música que poden, que empasten bastant bé, no?, lo tradicional d'aquí amb el folk, i realment va ser així, perquè no, realment no és un... Jo no porto un set de bateria tradicional, o sigui, normal, sinó són més bé tambors grossos, un so molt greu, bueno, és més bé percutiu que no una bateria en si, no?, instruments de percussió.
Clar, el folk celta, no?, una mica té aquest punt també místic, que potser el nostre, sí, folk més tradicional, doncs, és més popular i potser el tenim,
exacte,
més conegut, i potser no li donem aquest punt tan místic, però és veritat que en el món de druídic, no?, aquesta idea dels boscos frondosos, la boira, no?,
sí,
aquest punt d'anar, doncs, a parlar, no?, amb la natura, etcètera.
Exacte.
Com arribeu fins a aquest món i què és el que més us apassiona d'això, fins al punt de, doncs, crear un grup, no?
Rendir cultura, no? Rendir homenaje a la naturaleza, esta fusión con la naturaleza, este amor por la naturaleza, es básicamente esto. De fet, no és tant com música celta, perquè quan dius música celta, la gent ja ho relaciona molt amb la música irlandesa i tal, però clar, la música celta és molt àmplia. Uh-huh. Es fa música celta aquí, a Galícia, a Astúries, a França, a Itàlia també n'hi havien poblats celtes, o sigui, bueno, i a Alemanya, i, o sigui, la música celta és molt ampla, però clar, la gent sempre diu música celta, música irlandesa. Llavors nosaltres, bueno, de fet el Pagan Folk va néixer ja fa uns quants anys i nosaltres el diem Pagan Folk perquè és música dels pagans, del poble. Bueno, els pagans era tot el poble que no era creient a l'església i es dedicava una mica més als antics déus, no? I folk, perquè és música tradicional, i també fem servir instruments tradicionals com la gaita,
la flauta.
Sí, la flauta, encara que nosaltres fem servir una flauta més clàssica, no? La flauta travessera, però sí que fem servir instruments tradicionals també.
Expliqueu-nos una mica com és el procés creatiu dintre de Ritual Duir, qui s'encarrega més de les lletres, qui s'encarrega més de la música i també qui s'encarrega una mica de l'escenografia que després hi haurà a l'escenari, perquè també hi ha com una història, no?, al darrere de totes les cançons.
Les lletres, bueno, són totes meves. I composar ho fem entre tots. Fem els arregles entre tots. Igual jo tinc unes quantes idees, faig tot el desenvolupament de la cançó i després venen ells i fan els seus arregles dels seus instruments.
Ho endreçem una miqueta
entre tots.
Revés.
Sí.
Bueno, sí.
Però vull dir, us trobeu per parlar sobre la música, per debatre-la fins i tot, no? Doncs això quan treballar-hi, o hi aneu treballant i quan surt una idea, venga, anem a trobar-nos.
Bueno, no sé, depèn, és que no n'hi ha, per a aquestes coses no n'hi ha una fórmula establerta, no? Potser arriba el Miki, té una idea de guitarra, se la passa a la Rose, i la Rose va improvisant a sobre, ens anem passant cosetes, i bueno, cadascú va portant el seu granet de sorra, no? I bueno, no sé, és que és això, no n'hi ha una fórmula. A vegades arrenca Rose, a vegades arrenca Belén, o un patró de percussió que se m'acudeix, no sé.
Sí, sí. De fet, bueno, cadascú té la seva fórmula, no? Jo sóc més de, com es diu, més impulsiva, més d'acord, més d'ànima, i després està la Belén, que ha estudiat i que ha anat al conservatori, i llavors jo faig cançons més d'ànima, més sentint, i després ella diu, no, que això ha de, saps, que ha de tenir un sentit més...
Bueno, o dones les peces i ja les endreça,
sí,
no?
Sí, per dir-ho. Sí, o tot el contrari.
O al revés, sí.
Mm-hmm. Sí.
Fa un parell de setmanes, el passat 30 d'octubre, vau presentar el videoclip del primer single del que suposo que serà un nou disc.
Sí, és el tercer.
Que és el My Devil's Dance For Me, aquest single, en què més hi participen, ja recuperem el que havíem deixat una miqueta abans com a mig spoiler, els músics i dinos dels Diables del Prat.
Sí.
Primer de tot, com sorgeix aquesta col·laboració? Després parlem del lloc on es va fer aquesta presentació.
Sí, doncs mira, realment això va sorgir, si no m'equivoco, una conversació amb el caixa de músics, que és el Pol Mecinas, li mando una salutació des d'aquí. Realment em sembla que va ser idea d'ell, no?, de juntar...
Sí.
Bueno, jo porto tota la vida a músics de Diables, des dels 7 anys, i bueno, per mi són família, no? I bueno, doncs tornant també a aquesta conversació, no?, que compaginava bastant bé la percussió tradicional amb el folk, bueno, un dia així de... amb el Pol parlant, doncs ho va plantejar i, jolín, clar, ho vam visualitzar de seguida. Era impressionant poder tocar amb tanta gent, amb els Diables, que són com família per mi. I mira, al final la cosa es va animant i va sorgir el tema i res, doncs ha sigut un procés bastant maco, la veritat.
Aquesta música folk pagana, que combina amb aquesta música folk catalana, també a través dels Diables del Prat, però és que per acabar-ho de fer més pretenc encara, la presentació va ser al Cine Capri, que és, per qui no ho conegui, que l'ha de conèixer, és una de les icones d'aquí del Prat, perquè és un dels últims cinemes de sala única que ha resistit, no?, a tot aquest embat de les multisales, etc., i que doncs, ha portat la família Marimon des de fa moltíssims anys. Com sorgeix la idea de portar fins al Capri aquest videoclip? En quin moment dieu, aquest és el lloc?
Bueno, també perquè per mi els Marimons són família. Són família de fa molts anys i és més que família, més que... I treballant al cine, perquè nosaltres treballem al cine, doncs parlar amb la Mercè, no és el primer videoclip que fem al Cine Cabri, llavors amb molt d'amor, molt d'amor.
Home, clar, és que s'havia de presentar el videoclip d'alguna manera i amb nosaltres, entre dinos i músics, han col·laborat potser unes 40 persones per, o 30,
30 unes 30. 8.
Sí, sí, uns quants. I clar, després de tot aquest esforç, perquè clar, el que són els timbals el vam gravar a la capsa, a l'estudi de la capsa. Després vam anar a Girona a gravar el videoclip i clar, ha sigut molta implicació de molta gent que han posat el seu esforç i molta il·lusió i clar, s'havíem de presentar el videoclip d'alguna manera i clar, on fiques a tanta gent, no?, per fer una estrena i clar, doncs va sorgir lo del Capri i és clar, és un privilegi, va ser molt, 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 molt bonic.
Vaja.
I vosaltres heu participat doncs de festivals arreu del món, tinc apuntats, Holanda, Itàlia, Madrid, Almeria. Sí. Hi ha molta afició al vostre estil de música. Sí. I la meva pregunta, és una afició doncs més internacional que potser nacional?
Sí, totalment. A Alemanya, a Holanda, és un no parar.
Europa es mou bastant, aquest.
N'hi ha un munt de festivals per no parar de fer concerts. Mm. Sobretot a Alemanya, Holanda, Bèlgica també, Itàlia, ja van sortint més, i França... també, però no són tan pagans, sinó més tradicionals com aquí, per exemple. També n'hi ha pagans, però aquí, per exemple, són festivals més de folk tradicional, no? Més de, doncs això, música galega, tal. Però sí, és més europeu que espanyol. Sí.
Sí?
I festivals i grans.
I aquí es comença a despertar una mica.
Val. Mm. I es mou sobretot el circuit musical, diguéssim, del Pagan Folk, a través de festivals o també doncs, doneu concerts vosaltres sols o acompanyats d'alguna altra banda?
Sí, també, sí. De fet, es barreja una mica, o sigui, no, es pot fer un concert de metal i que la banda que obre el festival sigui de Pagan Folk, això es fa també.
I amb el vostre dia a dia, si us toca anar a un festival, com us ho munteu? Perquè, clar, això suposo que les agendes de cadascú deu anar per una banda i el festival toca quan toca.
Ja,
sí, bona doncs, pregunta, sí, sí.
Clar, doncs...
amb les feines sí s'han d'apanyar.
Amb la feina i punt, juga una furgo i ja està.
O sigui, us ho feu tot vosaltres.
Sí,
tot
sí,
vosaltres.
Clar.
I el management us encarregueu també vosaltres?
També, de moment sí.
De moment, no?
De moment.
Tenim expectatives de que potser algun dia, no?
Sí,
estaria
sí,
molt bé.
Sí, sí.
Jo us volia preguntar, perquè hem parlat, no?, de tots aquests festivals arreu d'Europa, aquests països, i allò de que ningú no és profeta a casa seva, no sé com ho porteu vosaltres, perquè us agradaria aquí al Prat tenir una miqueta més de ressò?
Home, i tant.
Sí,
sí, clar.
Sí, sí.
Sí, sí, perquè, bueno, hem fet concerts, hem fet un parell de concerts a les festes majors de Valvitxe, d'Hospitalet, aquest any hem tocat el, com era, Festival Summer? Festival Summer. Però, clar, aquí al Prat no ha sortit.
On us podem veure properament?
Doncs aquest desembre tocarem un altre cop a Madrid, a Navacerrada, i bueno, tenim festivals que encara no es poden promocionar perquè estan...
Encara en procés.
Exacte.
Encara estan en procés. Sí. Per tant, vosaltres ja teniu una agenda ja marcada una mica, no?
Sí.
Hi ha moviment,
sí.
Aquest estiu, sobretot.
Doncs fem una crida, a veure si us podem sentir també aquí al Prat properament, que ens encantaria poder gaudir de Ritual Duir aquí al Prat, i per qui no sigueu del Prat o no pugueu venir o no pugueu seguir-los, us deixem amb aquest single, amb aquest My Devil's Dance For Me, que és aquest primer single d'aquest tercer disc, perquè el pugueu gaudir. Moltíssimes gràcies per ser avui amb
gràcies,
nosaltres a Connectats.
Gràcies a vosaltres, al Prat Ràdio, per donar-nos per donar-nos veu.
Adéu, bona tarda.
Gràcies.
la tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Medicina Física i la Rehabilitació. Ens volem endinsar en aquest món i ho fem per parlar d'aquestes disciplines mèdiques de la mà del nostre company Sergi Estapé, que conversa amb la doctora Alba Girbau. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest Dia Mundial que va ser la setmana passada de la Medicina Física i la Rehabilitació, parlem amb la doctora Alba Girbau, que és metgessa especialista en aquesta disciplina i que ho fa a l'Atlas Spine Institute. Alba, què tal?
Hola, bon dia.
Doncs, primer, allò que igual a la gent li sona això, medicina física, què vol dir? Què seria la medicina física? Com la, què, podíem, què abarca i com la podíem definir?
Doncs mira, nosaltres, com a metgesses especialistes en medicina física, ens trobem davant d'un pacient complexa, el dolor, i abordem el pacient de forma global, valorem les seves funcionalitats i les seves limitacions. Llavors, a partir d'aquí fem una valoració integral, exhaustiva. Què vol dir? Que escoltem el pacient, ens explica quin és el seu tipus de dolor, fem una exploració física de tot el que és doncs, a nivell de punts de dolor, l'origen de dolor, si és muscular, si és de fàcies, a nivell de nervi o és irradiat, i diagnostiquem patologia a nivell associada o compensatòria al que és la patologia de columna, que és la que més veiem. Tenim l'ecografia diagnòstica com una eina important, no només a nivell estàtic, sinó també dinàmic, i utilitzem l'ecografia com per fer infiltracions, no? Mm-hmm. A més de tot el que és educacional i tecnologia que aposta Atlas Spine, per poder donar sortida a tots els tractaments, no? que per cobrir les necessitats dels pacients i el pla terapèutic personalitzat, no? Que fem.
Mm-hmm. Quan parlem de rehabilitació, potser la gent ja ho sap més, però bueno, què faríem referència també?
A nivell de rehabilitació?
Mm-hmm.
Normalment ens trobem, o sigui, són pacients que mm-hmm. tenen lesions, que tenen dolor, i llavors doncs, el que fem és, bueno, el que és la rehabilitació seria tot el que ve a ser la recuperació d'aquestes limitacions de la funcionalitat i de la qualitat de vida dels pacients. No? Des del punt de vista, doncs, el que més veiem és lesions de l'aparell locomotor i lesions neurològiques dintre de l'equip.
I quin seria el paper específic del rehabilitador en la patologia de la columna i què aporta dins d'un equip com pugui ser el vostre multidisciplinari com el que teniu a Atlas Spine Institute?
Molt bé. Doncs això, valorem el pacient de forma global. Normalment són pacients complexes que doncs tenen limitacions, llavors fem aquesta valoració integral, que valorem el seu origen i a partir d'aquí fem un pla terapèutic personalitzat tenint en compte l'educació, és a dir, som juntament amb l'equip de fisioterapeutes, doncs aboguem molt per empoderar el pacient i amb l'exercici terapèutic també, no? Que el pacient doncs, sigui conscient de què és el que té i què és el que pot fer per millorar i llavors fem una mica, coordinem tot això a nivell del pacient complex.
I fins a quin punt pot canviar una mica el pronòstic d'un pacient quan la rehabilitació s'inicia abans, per exemple, d'una intervenció quirúrgica?
Això és fonamental. Arribar en condicions òptimes a una cirurgia a nivell, no? Doncs de que el pacient prèviament hagi treballat la força, la funcionalitat, fa que com millor arribi, millor en sortirà, no? I això a nivell de la nostra pràctica clínica ho veiem molt i els beneficis són molt clars, no? Ja que el pacient després de la cirurgia hi ha menys reducció de la pèrdua muscular, menys dolor, es recupera més ràpid, menys complicacions i a la vegada té menys por al moviment, perquè si prèviament n'ha fet d'exercici, doncs d'una forma o altra, doncs probablement tingui menys por davant de quan tingui dolor, quan hi hagi aquestes rigideses, inflamacions i de més.
Mm-hmm. Però aquesta rehabilitació en concret abans de la intervenció seria depenent del que diríem, del que pateix el pacient, o no?
Bueno, seria millor la força, és a dir, si anem a fer una intervenció de columna, doncs fem un treball global a nivell d'exercici terapèutic global, és a dir, el pacient doncs, que millori a nivell de la força d'extremitats inferiors, millora de la força del tronc, de l'esquena, és a dir, al final el prioritari és contra més fort arribi la intervenció, o més forta, doncs millor pronòstic hi haurà després de la cirurgia.
Parlem de, per exemple, tractaments o enfocaments que hi hagi innovadors que s'estiguin utilitzant actualment en el camp de la rehabilitació per tal de millorar aquesta recuperació funcional del pacient. N'hi ha d'alguns que siguin innovadors?
Sí, Atlas Spine Institute aboga molt per aquest tipus de tecnologia, no? Per el que dèiem, no? Oferir al pacient el màxim de garanties, la millor evolució pre- i postquirúrgica, no? Llavors, a nivell de tecnologia tenim la TCAR-teràpia, que és una radiofreqüència per millorar el dolor i accelerar la regeneració dels teixits. El plasma ric en plaquetes, que són... Utilitzem els factors de creixement del propi pacient per estimular també la reparació dels teixits. L'electròlisi, que és un tipus de corrent per la regeneració, sobretot en tendinopaties. La neuromodulació, a nivell bueno, modula el dolor i també millora la funció muscular. I la corrent elèctrica transcranial, que modula a nivell del dolor central, per tant, en pacients amb dolor crònic pot ser una bona eina. Tot això juntament amb l'educació i l'exercici, no? Que això és una cosa que inculquem molt perquè el pacient pot fer molt en aquest sentit per ell mateix, no?
En aquest sentit pot ser... No sé si pot ser, no sé si dir perjudicial o pot no acabar de, diríem, d'estar bé, d'estar ben rehabilitat, si no es fa bé la rehabilitació?
És cert que la rehabilitació s'ha de fer de forma individualitzada. L'exercici terapèutic sempre es pot realitzar, el que passa és que cal fer-ho bé i l'adaptem a cada pacient. No és el mateix un pacient amb 40 anys que es va sotmetre a una cirurgia que un pacient amb 70 i... depèn també la funcionalitat que hi hagi prèvia, no? Per tant, al final, tant la prerehabilitació com la postrehabilitació s'ha de fer de forma individualitzada, monitoritzada i adaptada, no? Al final, els exercicis es poden fer de moltes formes, es poden adaptar sempre. El que és molt important és que el pacient prengui consciència de què ha de poder fer, no? En aquest sentit.
El que deia, no? Una mala praxi, doncs, pot inclús, no sé, és que ara no sé si, per exemple, un problema a la mà, un problema a la cama, després pot tenir conseqüències posteriors, no?
Exacte. Sí, per això, que si al final no es fa de forma individualitzada i es fa, doncs, o simplement no es fa, doncs al final això pot tenir conseqüències a la llarga i pues quedar una seqüela, no?, en aquest sentit. Llavors, per això és important que oferim tractament personalitzat i fer-ho amb monitorització de professionals.
El que s'ha dit tota la vida, fer cas al metge, no?
Exacte. Bueno, de l'equip, no?
Sí,
l'equip
sí.
Són fisioterapeutes, metges, cirurgians, però sí, exacte.
Fer cas als experts. Alba, i quines eines o estratègies utilitzeu en el vostre equip en el tractament del dolor crònic perquè el pacient pugui recuperar autonomia i qualitat de vida?
Molt bé. El pacient amb dolor crònic és un pacient complex. Sí que, el que parlàvem, no? A nivell d'educació és molt important que el pacient entengui per què del seu dolor, que perdi por al moviment, quines són les posicions que el dia a dia el perjudiquen i el beneficien. Llavors, tot això li donem molta importància. El que parlàvem també de l'exercici terapèutic, no? Al final, un pacient amb dolor crònic doncs, probablement no pugui fer un exercici molt avançat, però exercicis suaus, progressius i adaptats. També tenim tècniques d'intervencionistes ecoguiades que podem realitzar perquè el pacient doncs, tingui menys dolor, com són bloquejos, infiltracions, neuromodulació. A nivell de medicació, complements quan sigui necessari, correcció de patrons motors i la tecnologia que comentàvem abans, que també ens dona suport en aquest sentit.
Mm-hmm. I quines altres patologies o disfuncions també s'aborden des d'aquesta especialitat de rehabilitació i medicina física?
La medicina física i rehabilitació és una especialitat molt transversal. A nivell global engloba tot el que és la patologia de l'aparell locomotor, neurològica. També hi ha altres subespecialitats com són a nivell cardiovascular, respiratori, o sigui que realment l'especialitat de medicina física i rehabilitació és molt àmplia. Sí que és veritat que nosaltres a nivell d'Atlas Spine Institute ens centrem en múscul esquelètic i neurològic, i el nostre camp, no, dintre d'aquesta subespecialitat, doncs el que més veiem són lesions musculars i tendinoses, patologies d'espatlla, de maluc, de genoll, de mà, el dolor muscular, que moltes vegades els pacients es passa desapercebut perquè no hi ha cap prova diagnòstica que ens diagnostiqui el dolor miofascial, i per tant considero que és molt important donar-li pes, alteracions neurològiques i la rehabilitació després de la immobilització, no? Així com trastorns de marxa, equilibri, de la posició, és a dir, tot el que és el dolor no quirúrgic ens podem encarregar des de medicina física i rehabilitació.
Mm-hmm. No sé si amb el pas del temps la maquinària, no? Perquè també participa en la rehabilitació, la maquinària ha anat evolucionant cap a millor?
Moltíssim. És a dir, des de la incorporació de l'ecografia per realment valorar el dany muscular, no? El dany estructural que hi pot haver, que tant fem els estudis en dinàmic, en estàtic com en dinàmic, altres eines, no?, que tenim de diagnòstic d'imatge, però a nosaltres l'ecografia ens ha donat molt de pes en el que podem aportar al pacient. I després, a nivell de tot l'arsenal terapèutic dintre del tractament que podem fer, no?, a nivell de tecnologia que esmentàvem abans, la PCR-teràpia, el plasma ric en plaquetes, l'electròlisi hipercutània, neuromodulació, quan el retrotranscranial, o sigui que realment l'arsenal terapèutic és ampli. No tot serveix per tothom, però al final eines en tenim i per poder donar resposta a cada pacient d'una forma el més individualitzada possible i tenir el màxim de garanties, no?
Mm-hmm. També l'equip, no? Parlaves abans d'un equip, parlàvem d'un equip multidisciplinari, i aquí entren en joc doncs diferents professionals que són els que també ajuden a millorar totes aquestes coses, no?
Absolutament.
Doncs, doctora Alba Girbau, que és metgessa especialista en medicina física i rehabilitació i ho fa a Atlas Spine Institute, gràcies per avui doncs explicar-nos una mica més en què consisteix aquesta disciplina, aprofitant que la setmana passada va ser el Dia Mundial. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la vostra invitació.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, sóc l'Oriol Ferran de Ràdio Castellà i avui m'agradaria recomanar-vos una cançó que és Cuarteles d'Invierno, de Vetusta Morla, que és una cançó que últimament tinc en bucle al meu reproductor i bé, espero que us agradi. Un petó, que acabeu de passar una bona tarda.
Caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Un desorden milimétrico lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio, muñecas de hielo, testigos de este entierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar. Botiquines paramnésicos, leyendas de ultramar, soldaditos presoviéticos, sería mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico, perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario. Silencio, muñecas de hielo, testigos de este entierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar.
El món de la literatura dona per parlar dels temes que es vulguin i avui ens proposem sorprendre-us amb llibres sobre dues temàtiques que potser desconeixeu o no sabeu la gran quantitat de títols que s'hi poden amagar. De la mà del llibreter de la Paideia, Sergi Martí, avui ens acostarem al món dels gats i també de les llibreries i ho farem a través de la literatura. Benvingut, Sergi.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes ganes de parlar de gats i de llibres.
Ens sorprendríem de saber la quantitat de gats, no, de llibres que parlen de gats i de llibres que parlen de llibreries?
Jo crec que És sorpresiu, però sí, la veritat és que estem en un moment, sobretot a l'actualitat, podem parlar que és un dels fenòmens del moment, els gats, i l'altre fenomen és les llibreries. A part, com parlaven abans off the record, dèiem que hi ha el triangle ja que tanca tota aquesta història i aquesta actualitat tan ponent és el triangle de Japó o el món oriental, no? Gats, llibres i Japó. És la gran actualitat en el món dels llibres.
Però quan pensem en llibres que tracten tant la temàtica animal com la de les llibreries, quins són els gèneres més habituals? Estem parlant de novel·les? Estem parlant de llibres divulgatius?
Sí, normalment... Bàsicament és novel·la, però també trobem algun llibre d'humor, també alguna coseta de divulgació científica, com tu parles, més de reconeixement d'espècies, però sí, bàsicament ara el que trobem és molta novel·la. Novel·la on el protagonista és un gat, o on el protagonista té un gat, on el gat ajuda a curar els traumes, sobretot el gat com a figura del que està bé, no? De alegria, d'ajudar-te a superar dolor, pues és una figura que realment està virant cap a la bondat.
Déu-n'hi-do. I no sé si tens alguna teoria sobre la proliferació de títols sobre aquestes dues temàtiques.
Sí, és molt personal la teoria, perquè jo no sóc un expert en biologia, però jo crec que potser... Crec que hi ha més gats i més mascotes. O sigui, no sé si vaig dir fa poc que havíem superat ja quasi... Catalunya era dels jocs on més mascotes havia de tota la regió. I realment, no sé si és per això, perquè tenim més mascotes, perquè realment tenim més afecte als animals i els volem integrar més en la nostra societat, també les noves reformes dels grups animalistes... Crec que hi ha un canvi de paradigma, no?, en com veiem els animals i els respectem molt més avui en dia i els veiem com part més de la família. Per això també crec que els integrem en el dia a dia, pues, també, per què no, en una novel·la.
Mm. Hi ha alguns títols que avui comentarem i en els tres casos que ens proposes són tres novel·les, no?
Sí, les tres novel·les que he agafat, una mica enllaçant el que dèiem abans, pues, són relacionades amb el món dels gats, però sobretot també amb el món del món oriental, de Japó, Corea, és on està proliferant més el fenomen dels gats.
Estan ambientades allà?
Sí, sempre estan ambientades allà.
Mm-hmm. Vinga, comencem per la primera. Te receto un gato. Són tot títols en castellà?
En aquest cas sí, però aquesta també està en català. Receptaré un gat, una novel·la que realment és molt divertida i bueno, es va vendre molt bé, tant en català com en castellà, i és, bueno, bàsicament el nom ja una mica et diu de què va, però la història d'una noia que l'acaben receptant un gat, no?, per la seva soledat o després d'una ruptura, pues, i el gat, no?, que t'ajuda a sortir, no?, el que dèiem, el gat com aquest fenomen bo, no?, de que ens ajuda a sortir dels nostres pitjors moments.
Com si fos una teràpia.
És una teràpia, no? Al final el que té animals els agafa molt de carinyo i sap que et poden ajudar en moments d'estar més baix.
Uh-huh. En moments difícils.
Sí.
Te receto un gato, que ara ens deia el Sergi, que està tant en català com en castellà. Després tenim un altre, Un gato para los días felices.
Sí, aquest és un altre llibre també, una mica la mateixa temàtica, també situat a Tòquio, i bàsicament aquest amb el mateix, amb un feel good, amb energies positives, no? Intentar veure que realment... és un animal que a vegades ha estat també identificat més com a la maldat, perquè sempre era com, no?, una mica fosc, en canvi el gos sempre era com molt més divertit, molt més bondadós, pues ara, no?, que també el gat és per posar a portar-te més en els dies bons, i també una història que situa a Tòquio i de també una protagonista femenina que trobarà en el gat el seu millor aliat per conquistar, pues, a la seva parella.
Mm-hmm. I El gato que cura corazones, pot semblar que ens n'anem al primer títol, no?, que hem comentat, Te receto un gato?
Sí, és que amb aquests fenòmens de lo que parlàvem de llibreries, de gats, es repeteixen molt el tipus de llibre, no? A vegades veus que són llibres que estan molt pactats amb els mateixos patrons. En el món del llibre, a vegades es repeteixen pues, factors o hi ha temes que es posen molt de moda. Per exemple, aquí a Barcelona, fa uns anys vam tenir com la marca Barcelona, no? Quan Zafón estava en el seu... pues, tot el que tenia la marca Barcelona es venia molt mundialment a altres llocs. Després pues, el Falcones també amb la Catedral del Mar... Pues, ara mateix està passant el mateix amb els gats o amb les llibreries. També, jo que sé, per exemple, ara està molt de moda la novel·la irlandesa. Són modes, no? Igual que pot passar amb la roba, pues, passa també amb els llibres, que també hi ha fenòmens.
Jo és que anava a preguntar, dic que, clar, estem parlant de històries, de novel·les que passen al Japó, que també tenen unes característiques... com molt específiques i que no sé si aquí encaixen o no encaixen per al lector.
Bueno, jo crec que amb el Japó també tenim la idealització del país, no? Que sempre hi ha moltíssima proliferació de la seva cultura i ara pues, hi ha com també molts llibres que parlen de la cultura japonesa, de la cultura geek, i crec que ens agrada com aplicar-lo com a una cosa que podria ser aquí, però alhora tenint aquest punt, no, com d'exòtic, de fora, de que no és el nostre món occidental, sinó que és un món que idealitzem una mica. Jo crec que són llibres que els tres, inclús si veus les portades, són molt... ja veus que és un llibre que no passaràs malament, que és un llibre per passar-ho bé.
I ara afegim aquestes novel·les que tenen com a protagonista els gats a les llibreries. També hi ha moltes novel·les, hi ha molts llibres que parlen sobre llibreries?
Sí, molts.
Però quins punts de vista? Què expliquen? Quines són les històries?
Bueno, bàsicament, la feina de llibreter està idealitzada des de sempre, no? Molt romantitzada, perquè tothom es pensa que és una feina on estaràs llegint llibres, rodejada d'un producte que és realment molt valiós culturalment, que és molt maco, però clar, la gent tendeix a romantitzar, i aquests llibres, doncs, el mateix, fan romantitzen el món del llibre, i ja o sigui, es repeteix aquest patró en totes les... en tots els països, podríem dir, perquè hi ha la llibreria en la Colina, que passa a la Toscana, hi ha la llibretera de París, que passa a la Shakespeare and Company, que és aquesta llibreria tan famosa, encara segueix oberta, hi ha llibreria Morisaki, llibreria Yuandong, a Corea, al Japó, o sigui, pots trobar milers d'històries de llibreries.
I són llibreries reals?
No.
No,
normalment algunes sí, algunes
no.
Però jo crec que moltes estan molt idealitzades. Algunes, ja dic, les tres o quatre que he dit, jo crec que hi ha tres que sí, alguna que no. Algunes té algun element potser fantàstic. És que ja et dic, també hi ha un llibre que es diu La biblioteca de medianoche, que ha funcionat molt bé i també ha sigut un best-seller. És que el tema del llibre tendeix a romantitzar la nostra feina, que ojalà sempre fos tan
romàntica, no?
Tan romàntica i tan maca, però clar, a vegades hi ha parts que no es veuen.
I tant. Algun títol que ens puguis suggerir amb llibreries com a centre?
Mira, aquesta que parlàvem de la llibreria, de la librera de París, la llibreria de París, que està editada per Nabona en català i castellà, a mi em va agradar molt perquè és una mica abans de la Segona Guerra Mundial, té un context històric que és original, van passant escriptors famosos per allà, doncs el Hemingway, el James Joyce, inclús algun pintor, o la Gertrude Stein, no? És el París dels anys 20, llavors crec que té una part d'aquell París dels anys 20 que és molt maca, i a part també la part de saber que la Shakespeare and Company encara segueix oberta, que és la que està just darrere de Notre Dame, i bueno, està molt bé, és la història realment de la... Bueno, és una mica la biografia de la Sylvia Beach, que és la dona que va obrir aquesta llibreria, que és una americana que va arribar a París i obre una llibreria en anglès, i bueno, van passant tots aquests personatges tan interessants.
Molt bé, doncs en aquest cas no la hem geolocalitzat, no? La temàtica, així com amb els gats, era més propi del Japó, aquí queda més diversificat, més repartit.
Sí, una miqueta més. Sí que és veritat que el factor gats és... notes que hi ha més proliferació a la literatura japonesa, però sí que és veritat que ara, últimament, trobem que el tema llibreries està sortint amb molta força del Japó, també relacionat inclús llibreries i gats, pot haver algun llibre que parli de la llibreria dels gats, o sigui que realment trobem que sí, que també la part, sobretot oriental, perquè també dèiem que a Corea també ara està, hi ha un fenomen de... està pujant molt Corea, doncs igual que puja el turisme a Corea, doncs també estan pujant la cultura coreana, no? També el Premi Nobel, la Premi Nobel, la Han Kang l'any passat, coreana també va ajudar molt, però sí, ja... hi ha tota aquesta cultura que de la part oriental, que és curiosa perquè deixa fora normalment a Xina, que és el més gran, i normalment de Xina no en trobem, sinó sobretot hi ha alguns països que tenen com molta més força, no? Japó, que és petitó, o Corea, que tampoc és tan gran, tenen molta més força que Xina, que és molt més gran, no sé, factors que no et sé explicar.
A vegades també és el màrqueting, no? Hi ha qui sap vendre millor els seus productes... Que altres. Però vaja, ens has portat un títol i avui ens endinsarem una mica en aquesta novel·la que té com a protagonista o com a eix central una llibreria, no? La del Japó?
Sí, us he portat la de Mis dies a la llibreria Morisaki i llegirem un petit pàrraf, en aquest cas en castellà, perquè és el que tenia a mà. I així també entenem una mica com és aquesta llibreria Morisaki, no? Tan curiosa, on va treballar la protagonista. Que és una llibreria que està en el barri de Junbicho, que és un barri que existeix a Japó i que és un barri on hi ha una congregació de llibreries molt grans. Llavors aquesta és una llibreria de vell i ara llegirem una mica un pàrraf per veure com la descriu.
Molt bé, doncs ens posem en situació i de seguida ens endinsem en aquesta novel·la.
Había libros por todos lados. Aquella habitación, vacía de apenas 8 tatamis, parecía haberse quedado estancada en la era Showa. Libros de todo tipo estaban amontonados en las estanterías, mientras que las obras más grandes, con más tomos, estaban apiladas contra las paredes. Hasta había cúmulos de libros detrás del pequeño mostrador con la caja. Estaba claro que en caso de terremoto, una pequeña sacudida bastaría para que todo se derrumbase.
Molt bé, doncs ens hem traslladat per uns instants al Japó i aquesta llibreria que doncs recordarem novament el títol, autor, editorial, per si algú té interès en buscar aquest llibre.
Sí, l'autor, una mica complicat, però ho intentarem, Satoshi Yagisawa, i el llibre es diu Els meus dies a la llibreria Morisaki. Teniu editat en Abona en català i Mis dies a la llibreria Morisaki per Letres de Plata en castellà. Un llibre, ja et dic, és un llibre curtet, però entra molt bé en la cultura japonesa i sobretot per conèixer aquest barri de les llibreries, que és un lloc màgic.
Bé, doncs, aprofitant que avui hem parlat de gats, de llibreries, del Japó i aquest cercle màgic que deia el Sergi, tu ara t'hi vas cap allà.
Sí, jo marxo cap allà, així que podré veure de primera mà si és tot tan real com diuen o si el que dèiem, si realment és una idealització nostra des del punt de vista occidental i eurocèntric que tenim, si realment tot és tan bonic com semblen els llibres.
Buscaràs el barri?
Per suposat, és una de les excursions que tenim el primer o segon dia. Així que un llibreter... és una mica visita obligatòria, no?
Doncs, escolta, ens ho expliques a la tornada i així posarem blanc sobre negre a veure realment què té de cert tot això.
Segur que sí, encantat aquí de tornar a la volta.
Bé, doncs, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Tu saps molt bé que no és un joc, que no tot és qüestió de sort. L'èxit somriu, el decidit, però és l'esforç qui fa el camí. Ets un guerrer de cor gegant, sempre una passa per davant. No esperis res i ho podràs tot, l'instint et portarà allà on vols. Creu a la terra, pas a pas.
Doncs si voleu, demà el destí us pot portar fins al Connectats quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Avui se'ns acaba el temps, tanquem aquesta edició de dimarts esperant que demà ens torneu a acompanyar. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
El meu somriure, les mans esteses dels que t'estimen, aquí t'espera. El meu somriure, l'empenta que fa girar el món al nostre favor. Tu saps molt bé que tindràs...
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Nosaltres.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.